Doncs us he de dir, em sap greu perquè en aquesta història, tot i la banda sonora, no hi ha ni espases, ni metralletes, ni res de res, però sí que hi ha una lluita brutal d'un home amb la història, com si diguéssim. Un home que intenta desxifrar els jeroglífics de l'antic Egipte i al final se'n surt. Jordi Creus, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Avui tornem a trencar el confinament i viatgem fins a l'Egipte i ho fem amb el Jordi Creus, editor de Sapiens, que ens parlarà d'un moment molt important de la nostra història. Fa dues setmanes ens explicaves el descobriment de la tomba intacta de Tutankamon i va sortir un nom de Champollion. Champollion. Anem fins a principis del segle XIX per explicar com es van desxifrar els jeroglífics egipcis. Com ho va fer aquest senyor, que era una bèstia de les llengües? Som-hi. Anem abans a repassar quina és la cultura egípcia i des de quan hi ha jeroglífics egipcis, Jordi.
A veure, doncs hauríem d'anar primer a l'invent de l'escriptura fa uns 5.500 anys a Mesopotàmia, més o menys el que seria avui l'actual Iraq, era una escriptura de signes, i després aquesta escriptura es va anar escampant lògicament doncs, per les zones més properes, per les seues zones d'influència. Llavors, un dels primers llocs on es va començar a plasmar d'alguna manera allò que es volia explicar o es volia recordar va ser a Egipte uns pocs segles més tard. La paraula jeroglífic és una paraula que prové del grec, que significa gravats sagrats, i mentre que els egipcis d'aquestes èpoques estan reculades, quan parlaven de la seva estructura, l'anomenaven metjunetger. Segurament està molt mal pronunciat, però metjunetger vol dir paraules dels déus.
Que bonic això. O sigui, consideraven que era un regal diví la possibilitat d'explicar coses amb signes.
Sí, ells consideraven que era un regal que els havien fet els déus, i concretament el déu Tot, que era el déu més savi, el que podríem dir allò, el déu més important dins del món de la cultura, diguéssim, no? Creien que era un regal amb uns poders molt especials, ja que si se sabia utilitzar bé, es podia aconseguir que es complís allò que hi havia escrit. Per tant, les paraules escrites podien matar o podien curar, podien construir o podien destruir, i fins i tot podien fer reviure els morts. Per això l'escriptura era una tasca tan important que estava sota la supervisió dels sacerdots.
Clar.
Cap a l'any... Sí, certament és curiós, eh? Cap a l'any 3000 abans de Crist, els jeroglífics ja estaven plenament definits i es van continuar utilitzant fins l'any 394 després de Crist. Per tant, estem parlant... 394 és la data de l'últim jeroglífic conegut, per tant, estem parlant d'una forma d'expressió que va durar més de 3.300 anys, ja fos sobre pedra, ja fos sobre fusta, sobre papir, i clar, el tema és que durant molts segles,
sí,
des d'aquell 394, ningú sabia, o molt poca gent, al principi sí, després ningú sabia què explicaven aquests jeroglífics tan fantàstics, fins que fa 200 anys ho va descobrir un geni anomenat Jean-François Champollion.
Maria, quina inquietud tenies?
No, estava pensant, és que creia recordar que clar, com que l'escriptura tenia aquest valor tan sagrat, que llavors els escribes tenien una rellevància social brutal. De fet,
clar,
hi ha moltes figures d'escribes, es conserven als museus d'art egipci, diguem-ne, perquè eren una figura importantíssima, i que quina mena d'impotència i alhora il·lusió per saber tot el que tenien davant dels diguem-ne, els egiptòlegs, abans de descobrir com interpretar els jeroglífics.
Clar,
tenim davant dels morros una font d'informació increïble i no, encara no en sabem el secret. I llavors va arribar aquest senyor, Jean-François Champollion, i pam!
Sí, però aviam, ell no estava sol, eh? Vull dir, hi havia molta gent des de feia molt de temps intentant descobrir què deien els jeroglífics.
Clar, clar.
I en el moment en què ell comença a investigar a Anglaterra, a diferents llocs del món, ja hi ha gent investigant. Però clar, la diferència és que Champollion era un home amb una vida apassionant i, com deies tu, una màquina lingüística. Explica'ns qui era.
Mira, ell va néixer en plena Revolució Francesa. La Revolució Francesa és un moment clau de la nostra existència com a civilització. Doncs ell va néixer l'any 1790 al poble de Figeac. Està situat a mig camí entre Tolosa i Llemotges. Per cert, deixa'm fer un petit parèntesi. Si algun dia hi aneu, quan hi anem, Roger, quan s'acabi el confinament, visitarem la casa de Champollion, visitarem el Museu Champollion de l'Escriptura en el Món, que està centrat en la figura, lògicament, d'aquest fill tan il·lustre de la vila, però també en la història de l'escriptura, des d'aquelles primeres tauletes d'argila de fa 5.300 anys fins a l'escriptura actual, fins a l'escriptura digital. Qui era Champollion? Doncs ell era un fill d'un llibreter ambulant de Grenoble, que es va establir al poble i va obrir una llibreria i es va casar amb una dona ben posicionada però analfabeta. Ell va ser l'últim de 7 germans i, de fet, hi ha una llegenda que diu, les llegendes són, que diu que la seva mare, després d'haver parit 6 fills, estava malalta i ja no podia infantar més. Llavors es diu aquesta llegenda que va anar a un endeví i li va dir que tornaria a parir una sola vegada més, només una, i que el nen seria una llumenera del segle que ha de venir. I va dir, com dic, les llegendes són, però aquest endeví no es va equivocar perquè Champollion realment va ser una llumenera del segle XIX. I això que fins als 7 o 8 anys no va anar a l'escola, com que el seu pare, ell no anava a l'escola, el seu pare sempre era fora de casa i la seva mare sempre estava malalta, qui es va cuidar d'ell, qui li va fer de pare i de mare, va ser el seu germà, Jacques Joseph, que tenia 12 anys més. Va ser ell qui li va donar les primeres classes, qui sempre va confiar en ell, qui el va ajudar quan les passava magres, qui el va mantenir. Està clar que sense el seu germà gran, jo personalment crec que Jean-François Champollion no hauria desxifrat mai els jeroglífics egipcis i, per tant, no hauria pogut passar la història.
També m'agradaria saber quantes profecies d'aquestes no passen a la posteritat perquè no es compleixen. Clar, tu no explicaràs, no? Una senyora endevina va dir que jo faria grans coses i bé, no et va tenir raó.
Exacte.
No va tenir raó, però la meva família tenia expectatives.
Exacte, no s'explica. En tot cas, amb l'ajuda del germà o sense, Champollion de petit ja dominava una pila d'idiomes.
Sí, ell va començar a estudiar les llengües del passat com a autodidacta des de molt petit o amb l'ajuda del seu germà. Més endavant va anar a estudiar a Grenoble i allà, tot i que ell va tenir problemes a l'escola, és curiós això, ja que no li entraven assignatures com, per exemple, les matemàtiques, però de seguida es va mostrar com un geni en l'estudi de les llengües. Primer, com dic, va estudiar de manera autodidacta, després amb l'ajuda d'un frare benedictí que li va ajudar en el perfeccionament i el coneixement del llatí i el grec antic. Posteriorment, amb altres professors pagats pel seu germà, va aprendre o va perfeccionar l'hebreu, l'àrab, el siríac, el caldeu. Als 12 anys va conèixer un personatge clau.
Leo i tu.
12 anys, Recordeu que fèieu tots amb 12 anys, Va, segueix aquell.
Sí, bueno, i amb 14 o 15 dominava el copte, que era la darrera etapa de la llengua egípcia, que va ser clau en les seves investigacions, o sigui, era un fenomen, Pensa que amb 12 anys va conèixer un personatge clau pel seu futur, que es deia Josep Fourier, matemàtic i físic, que era el prefecte del departament d'on vivia ell i que havia estat a l'expedició de Napoleó a Egipte d'uns anys abans. Llavors aquest senyor havia estat treballant al País dels Faraons i com feia tothom a l'època s'havia emportat coses cap a casa, no?
Clar, home, t'ho diràs. Està tirat a terra, no és de ningú, doncs m'ho enduc, què has de fer?
M'ho enduc a casa. Ah. Llavors Fourier va conèixer aquell nen, es va interessar per un nen tan inquiet, li va obrir les portes de la prefectura i li va començar a ensenyar la seva col·lecció d'antiguitats d'Egipte. I va dir que a partir d'aquell moment, després de veure els jeroglífics, el nen va decidir què volia fer de gran. Però per això encara li calia, com dic, continuar aprofundint en les llengües antigues, com per exemple el copte.
El periodista i escriptor francès Jean Lacouture, que va escriure el llibre Champollion, un vie de lumière, una vida de llum, va dir això sobre les capacitats lingüístiques de Jean-François.
En primer lloc, Champollion era un lingüista superdotat. En les llengües orientals, les seves capacitats eren totalment extraordinàries, quasi monstruoses. Abans de complir els 15 anys, ja sabia àrab, hebreu, persa, caldeu, etíop, siríac i arameu. Per entretenir-se els diumenges, va demanar al seu germà que li enviés una gramàtica xinesa. Ja havia decidit desxifrar els jeroglífics i pensava que el xinès el podia ajudar. I, a més, es posà a estudiar l'idioma copte.
Tot això sense
diumenges,
Sense TikTok, vull dir, si no tinguéssiu Twitter i TikTok, doncs estaríeu estudiant el copte. Això és així,
Sí.
Acabats els estudis a Grenoble, Champollion es trasllada a París i comença a estudiar els jeroglífics egipcis.
Sí, comença a estudiar els jeroglífics egipcis i ho fa doncs, a partir d'una còpia que li donen que li arriba de la pedra Rosetta. La pedra Rosetta és aquella pedra que troben els soldats de Napoleó a Egipte l'any 1799, de casualitat, a prop d'Alexandria. És una làpida de 112 centímetres d'alt per 75 d'ample i és una làpida amb tres inscripcions. Això és molt important, tres inscripcions diferents.
Una, és que això és trampa.
Clar, un és que és també un altre, que és el grec, recordem que és la llengua oficial d'Egipte a l'època de la làpida. Un altre en demòtic, que és per dir-ho que es pugui entendre bé, doncs és com una condensació, doble condensació de l'escriptura jeroglífica, per fer-la molt més fàcil.
Sí.
I finalment, la llengua dels déus, que eren els jeroglífics. Clar, la gran virtut de la pedra de Rosetta és que està escrita en tres llenguatges diferents, que és una cosa molt rara i que va ser clau pel seu desxiframent. Quan es va trobar la pedra de Rosetta, se'n va fer 20 còpies i una va anar a parar a les mans de Sant Polió.
Una va arribar i què va fer ell llavors?
Bueno, ell, tot i que com que la còpia no s'acabava de veure d'algunes parts bé del tot, demanava informació a Londres, que era on estava la pedra Rosetta original i on hi havia el seu gran rival, que era Young, Thomas Young, que treballava amb la pedra original. Ell demanava informació per poder-ho saber tot. I què feia Young? Doncs no
li amagava informació.
Cap mena d'informació.
M'agrada aquesta història amb un rival.
Mozart i Salieri, eh?
Sí.
És això, eh? O sigui, hi ha una persona amb un gran èxit i el dolent oficial, que és Young, tot i que Young va fer coses molt interessants. Ells van competir durant molts anys en aquesta tasca. Young va fer avenços substancials, va publicar força coses, a banda de ridiculitzar sempre que podia a Champollion. Però Young treballava, per dir-ho d'una manera simple, amb la certesa que els jeroglífics eren fonètics. És a dir, que les figures eren sons. I així va avançar i va aconseguir coses, però no podia tancar el cercle. Quin van ser, a grans trets, el descobriment de Champollion, el que va permetre desxifrar els jeroglífics i que va fer passar la història? Doncs entendre i provar que els jeroglífics eren una barreja d'elements fonètics, sons i elements ideogràfics. Què vol dir això? Que eren una barreja de sons i de símbols. I aquesta va ser la clau.
Boom! En tu cara, Thomas Young! Escoltem com explica In Your Face l'escriptor francès Jean Lacouture els primers passos de la gran descoberta de Champollion.
Desxifrant dos noms de l'època clàssica de les dinasties 18 i 19. Tutmès i Ramsès es va trobar davant del gran secret de l'escriptura jeroglífica. En una còpia d'un cartutx hi havia un cercle vermell que ell creia que representava el sol. Traduït al copte, la paraula és Ra. A sota hi havia uns símbols amb valor fonètic M i S. Unint els valors, s'obté Ramsès. I el mateix va fer amb Tutmès. Era el 14 de setembre del 1822.
Patapam!
És increïble. Jo crec que s'hauria d'aconseguir aïllar algun tipus de droga que et doni la sensació de fer un descobriment similar.
Sí, senyor, no, t'imagines?
Com comença a entrar llum i com estàs... Dius que ho
tinc. I tu estàs a casa i dius R-M-S Ramsès.
Xupa-T-S Thomas Young. Aquest era l'esperit que movia Champollion.
La competitivitat, que és el motor de la humanitat.
Sí. I a partir d'aquí... Sí.
No, més fixes que també hi ha una altra llegenda urbana que diu que quan Champollion va fer aquest descobriment se'n va anar corrent cap al despatx del seu germà i li va dir, ja ho tinc, i acte seguit es va desmaiar. O sigui, és ja tota la... acabada de tancar el cercle, eh? Era un
home, senyor.
Bueno, que la seva vida...
Vivia per això,
ho havia passat molt malament, havia passat fins i tot cana, havia passat repressió política perquè ell era seguidor de Napoleó Bonaparte, i somiava amb els jeroglífics, era un home, doncs, que... Efectivament, doncs...
I al final li va arribar l'èxit, al setembre de 1822, Champollion presenta el seu descobriment en societat amb una carta pública.
Sí, ell va presentar aquesta carta pública, una carta que es deia Carta d'Acier sobre l'alfabet dels jeroglífics fonètics, on exposava els seus descobriments. Però no us penseu, encara va haver d'aguantar durant un temps les burles d'altres especialistes, entre els quals sobretot de Young, que continuava anomenant el meu alumne. O sigui, ell deia el meu alumne.
El meu alumne?
Tot i que Champollion no havia estat mai alumne de Young. Li deia de manera
ràbia rabiosa.
La veritat és, però és que la investigació de Champollion es va acabar imposant i aquests dos personatges van a continuar rivalitzant durant uns quants anys amb altres descobriments relacionats amb les llengües antigues, però de fet cap tan important com la pedra Rosetta.
I atenció al que explicàvem l'altre dia de Tutankamon i de la maledicció de la mòmia i de la gent que s'atrevia a fer coses que no tocaven, perquè Champollion no havia estat mai a Egipte. És a dir, havia estudiat copte i no havia estat a Egipte, ni havia vist els jeroglífics, i al final decideix anar-se'n cap allà, però ojo, cuidao.
Ojo, cuidado, perquè hi va anar de l'any 1828 al 1830 amb una missió arqueològica franco-toscana, va desembarcar a Alexandria, va anar a veure les piràmides, va anar al temple de Bucimbel, i quan hi va entrar, doncs, bueno, va quedar absolutament impressionat. Hi ha algunes cartes enviades al seu germà que ho expliquen, i són realment que l'home estava a la seva salsa, o sigui, l'home estava disfrutant. Però què li va passar? Al cap d'un any i mig d'estar a Egipte, es va posar malalt i va haver de tornar a París, on tenia previst acabar la seva obra monumental Grammar Egyptiana, la gramàtica egípcia, però lamentablement no la va poder acabar, ja que va morir el 4 de març del 1832 d'un atac de cor. Qui va acabar la gramàtica? Qui és l'únic home que podia acabar l'obra del seu germà?
Va ser jo!
Fill de sa mare!
Ens cau fatal!
No. El seu germà?
Va ser el seu germà, l'home que hauria també de passar la història al costat d'aquest gran geni que va ser Jean-François Champollion.
Ostres, bravo! Tinc de pensar que era Young i dic, quina rata, quin voltor.
D'això, no se n'ha fet una pel·lícula? Perquè té tots els elements, eh? Té material per una pel·li, l'enfrontament entre Young i Champollion, l'èxit i tot plegat, no?
A més, sí, abans... Abans, quan ho comparava amb Mozart i Salieri, crec que té totes les la dosi per fer efectivament un enfrontament. I, a més, que el que sempre es diu, no?, que Salieri ha passat a la història com el dolent, però Salieri era un gran músic. Doncs,
sí, sí.
Era un gran...
Segur, segur.
Una persona que va avançar molt amb el desciframent del zero.
Però era mala persona.
Efectivament.
Jo m'imagino, volia anar per a Bucimbel... Com quan aprens a llegir, que ets petit, que ho vas llegint tot, doncs pues clar, ell igual, perquè ell ho podia desxifrar, no? Ell en tenia els jeroglífics.
Sí.
Devia anar pels temples com boig.
Ell explica, doncs, que anava pràcticament despullat, diu ell, i que entrava, doncs, dins dels temples amb una atmosfera de 52 graus, però que ell s'estava allà hores i hores mirant, perquè fins que gairebé d'inanició havia de sortir, no m'estranya que després es posés malalt, perquè, clar, aquestes calors no poden ser bones. Eh?
Una història meravellosa que l'altre dia ja apuntàvem i que avui ens explica el Jordi Creus. El llibre de Jean Lacouture es pot trobar en català o en castellà?
Jo l'he vist en francès. En català i en castellà no l'he vist, però en francès sí.
Molt bé, Jordi Creus, un aplaudiment per ell. Moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Fins després, ara tornem.
Adeu.